Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Som-hi un dia més amb el Sempre amb tu, magazín en directe de la Cala Ràdio que t'acompanya des d'ara i durant la pròxima hora aquí a la Cala Ràdio. És dimecres, és 22 de juny, poques hores queden ja per la revetlla de Sant Joan, programa número 108, una revetlla de Sant Joan que serà protagonista del nostre programa d'avui. És que al temps de l'entrevista hem convidat al regidor de Cultura i Festes, Vicent Lleó, justament per a parlar sobre la revetlla de Sant Joan que s'ha organitzat al nostre municipi. Correfocs, foguera i també revetlla amb ball. Tot això, lògicament, sens dubte, amb la tradició més catalana, més nostra, de les coques de Sant Joan i també amb els petards. Seran, doncs, els protagonistes d'una bonica revetlla de Sant Joan, en la qual de ben segur hi haurà alguns calerós que no la viuran aquí a casa, a la Cala, sinó que marxen cap a Palamós. I és que, com ja saben, demà serà el pregó de la Festa Major de Palamós, amb el pregó que llegirà l'alcalde de la població. I a més també, doncs, s'ha fet aquest autobús gratuït perquè la gent que vulgui anar a viure aquest inici de festa, amb motiu també de l'inici del procés d'agermanament, doncs pugui també durant un dia viure les festes de Palamós. Ho parlarem al temps de l'entrevista. Abans, però, canviem de terç, i aquesta és la part més positiva de la jornada. La part més negativa vindria a ser per l'anunci que es va fer ahir a la sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament de les sentències del Tribunal Suprem que anulen el darrer text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ho descobrirem tot seguit al temps de les notícies. Escoltarem les opinions dels portaveus municipals, dels diferents grups municipals al ple de l'Ametlla de Mar, com també ens fixarem en una notícia sobre mobilitat, i és que torna a estar en funcionament el servei de transport públic entre les urbanitzacions i el casc urbà. Aquest autobús se connecta des de Calafat, Sant Jordi, les Tres Cales, amb el centre urbà de l'Ametlla de Mar. Saló de lectura, Dani Boquera avui ens acompanyarà per tancar també aquest espai durant aquesta temporada. Parlarem sobre la novel·la negra de l'escriptora sueca Camilla Läckberg, que té disponible 9 títols a la biblioteca Doctor Frías. Ja veureu que serà molt emocionant. Com emocionant és l'espai final del programa, les emocions, també el darrer de la temporada, un espai que ja tenim preparat, que ja tenim enregistrat, on la nostra companya Fini Lleó va conversar amb la Ruth Freixedes, la nostra coach, on tancaven, doncs, també aquest cicle que hem anat compartint sobre els filtres mentals aquí al Sempre amb tu. Molts continguts, com ja veieu, al llarg de la pròxima hora en directe. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Les notícies d'aquest dimecres 22 de juny. El Suprem anul·la el darrer text refós del POM. L'alcalde ho va donar a conèixer ahir en el ple extraordinari, on es va aprovar, entre altres, la modificació del Pla d'Actuació Municipal en Emergència Nuclear. Torna a estar en funcionament el servei de transport públic entre les urbanitzacions i el casc urbà. Fins al 9 de setembre hi haurà 6 expedicions diàries, 3 d'anada i 3 de tornada, amb uns renovats horaris adaptats a les necessitats dels usuaris. Uns nens que jugaven amb coets calen foc a una part de la plaça de Bous de Cambredó. L'incendi, que va mobilitzar 3 dotacions del bombers, va afectar part de la tribuna i del refugi de la instal·lació. Endesa compra Elèctrica de l'Ebro per 24,7 milions d'euros. La companyia tarragonina té uns 20.000 clients en diversos municipis, com ara a l'Ametlla de Mar. I la Plataforma en Defensa de l'Ebre creu que l'informe dels eurodiputats demostra una forta sensibilitat cap a l'Ebre. Valora positivament l'esborrany de l'informe del Comitè de Peticions sobre el Pla de la Conca de l'Ebre i creu que reforçarà la seva queixa davant la Comissió Europea. Aquestes són les notícies d'avui dimecres a la Cala Ràdio. Nou entrebanc per a l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Només unes setmanes després que el Tribunal Suprem anul·lés l'operació urbanística per compensar la creació del Parc del Bon Repòs, l'alt tribunal ha dictat dues sentències en contra del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. Una de les sentències notificades el passat 10 de juny fa referència a la zona d'artilleria a raó d'un recurs interposat per Ecocala i l'altra a Port Olivet. El POUM, per tant, es veu seriosament afectat donat que les sentències declaren la nul·litat de l'acord del 4 d'octubre de 2010, on la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, CUTE, aprovava definitivament el darrer text refós del Pla Urbanístic de la població. Així ho va comunicar aquest dimarts al vespre l'alcalde del municipi, Jordi Gaseni, que va assegurar que després de rebre la notícia i de fer les corresponents consultes als lletrats que representen l'Ajuntament, arriben a la conclusió que el POUM està anul·lat en els seus darrers tràmits i caldrà seguir una sèrie de processos urbanístics perquè torni a tenir vigència. A més, va explicar que també van consultar sobre la situació a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme i especialment amb el director general Agustí Serra i que s'establiran pròximes reunions amb l'organisme per solucionar la situació. Jordi Gaseni.
És una mala notícia, és una notícia doncs, que ara hem de gestionar de la millor manera i més quan recordem i fem memòria que este POUM, que tant doncs, l'antic equip de govern de Convergència doncs, era un POUM exemplar, segons ells, on van gastar milions d'euros per a la seva realització, doncs, avui està fora de vigència, ha quedat anul·lat en aquests últims tràmits, doncs, aquestes tramitacions que es van fer, i això doncs, és un hàndicap doncs, que este equip de govern doncs, també tenim que treballar per a donar solució a un mandat on, sobretot, la norma més important, que és l'OPOUM, la norma urbanística més important, doncs, ha quedat fora de vigència.
Una notícia que va arribar al Saló de Plens de l'Ajuntament després de l'aprovació dels punts de l'ordre del dia. Per unanimitat es van aprovar els preus públics per als cursos d'estiu de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, que serà de 5 euros per cada hora. D'aquesta manera, un curs de 6 hores, per exemple, tindrà un preu de 30 euros. Amb aquesta simplificació es busca facilitar la gestió a l'hora de realitzar cursos i no haver de fer aprovacions periòdiques dels preus públics. També per unanimitat es va aprovar la modificació de la plantilla de personal per aquest 2016, on s'inclou la creació de la plaça de tresorer com a funcionari d'habilitació nacional i la modificació dels nivells de complement de destí de les places de tècnic d'administració general, adjunt a intervenció, tècnic d'administració general, arquitecte i enginyer de camins, canals i ports, tal i com marca la llei. En canvi, en l'aprovació de la modificació del Pla d'Actuació Municipal en Emergència Nuclear, el PAMEN, només van votar afirmativament l'equip de govern d'Esquerra Republicana i Compromís per la Cala i la regidora de Plataforma Calera, abstenint-se els regidors de Convergència i Unió, perquè, tot i que avalen la modificació, consideren que caldria més inversió en el manteniment de les vies d'evacuació, per exemple, encara que asseguren que és un problema històric. La modificació inclou, entre altres, la inclusió de la línia de gas natural, canvis en les comunicacions i la possibilitat d'utilitzar el servei Evando com a avisos per a mòbil, la reubicació del centre de coordinació CECOPAL a l'Ajuntament, l'actualització dels centres d'abastiment o del parc mòbil CECSAT al municipi, així com la inclusió de les dues vies de servei de l'AP7 com a vies d'evacuació. A més, també es defineix la distribució i s'actualitza la dosimetria de les pastilles de iodur potàssic entre les farmàcies, el CAP i la policia local, i com els ciutadans hi haurien d'accedir. Entrem en valoracions, doncs, dels regidors i portaveus dels diferents grups municipals. Joan Manel Tello, regidor d'Esquerra Republicana.
Doncs després que hem tractat, diguéssim, anar per part, diguéssim, la primera part que separaríem de la modificació dels preus de l'Escola Municipal de Música, bàsicament és un afegitó al final, el que té a veure amb els preus de l'estiu, dels tallers. En cap cas és un augment de preus ni res, simplement és homogenitzar-ho, estandarditzar-ho per no haver de fer més modificacions als mateixos preus, diguéssim, i d'aquesta manera queda tot ben lligat per anys posteriors. A un segon punt podríem parlar del tema de la modificació del que és la plantilla. És una cosa que havíem de fer per llei, no hi ha més, ho havíem de fer i hem donat compliment a el que la llei ens obliga a fer en aquest cas i ho hem fet. D'altra banda, un tema bastant important, parlem del PAMEM. El PAMEM sabem que és una eina molt important del pla d'emergències i el que hem de fer amb això, bàsicament, el que hem fet és actualitzar-lo, posar al dia tot el que s'havia de posar al dia i amb afegits que ens donen doncs, una mica més de seguretat, en aquest sentit.
Antonio Espuny, portaveu de Compromís per la Cala.
Del ple, pues, bueno, és un ple que se tenia que actualitzar, sobretot el punt més important és el del PAMEM, perquè es tenia que actualitzar una sèrie de datos i sobretot incorporar una sèrie de camins que poden servir en un moment donat per una evacuació nuclear i que ens permetrà a la vegada pues, poder demanar subvencions per arreglar i arranjar millor tota aquesta sèrie de camins i tota aquesta sèrie de material que, com s'ha ficat de manifest, avui per avui necessita aquesta renovació. I jo després destacaria, després, com a punt més important, és el que ha dit l'alcalde al final, explicant el que suposa aquestes sentències i que una vegada més, aunque a alguns els agrada que parléssim del passat, l'equip del govern actual ha d'estar treballant arreglant les desfetes del passat i aquesta és una desfeta importantíssima que ens pot condicionar l'otorgament de llicències durant molts de mesos o anys segons com vagi la cosa. I això sí que té incidència al nostre poble i això sí que ens toca arreglar-ho.
Joan Pere Gómez, portaveu de Convergència i Unió.
Una vegada més ens trobem davant d'un ple extraordinari, que és un ple de pur tràmit, al qual hi havia només tres punts, els quals un era l'aprovació dels preus públics de l'Escola Municipal de Música, la modificació de la plantilla, que estan obligats per llei a actualitzar una sèrie de coses que fins ara estaven malament, així com l'actualització del pla d'emergència nuclear. Evidentment, amb tres punts com aquests, que no hi ha contingut polític ni hi ha contingut de gestió, doncs nosaltres no podem dir que és un ple de pur tràmit, al qual han donat recolzament al govern, pues perquè pensem que aquestes coses pues, el que hem de fer és tirar el poble endavant i deixar-nos de fer política ahir on no toca i avui no tocava.
Marta Font, portaveu de Plataforma Calera.
Bueno, havia de ser una valoració totalment positiva, ja que era un ple de tràmit amb l'actualització del PAMEN, els preus de la temporada d'estiu de l'Escola de Música i la modificació d'obligatori compliment de la plantilla de personal del 2016, però ens hem quedat de pedra al saber la informació que ens ha donat el senyor alcalde de que a 4 del 10 del 2010 el text refós del POUM queda anul·lat, per tant hi ha una suspensió de llicència i una altra vegada més, malauradament, herències del passat que estan molt presents en el futur.
I canviem d'assumpte, seguim parlant però d'actualitat municipal. Des d'aquest dimecres torna a estar en funcionament el servei de transport públic entre les urbanitzacions del nord de l'Ametlla de Mar i el casc urbà, que serà realitzat per l'empresa Autocars Carrera, concessionària del servei entre l'Ametlla de Mar i Tortosa i que posarà a disposició dels usuaris 3 viatges d'anada i 3 de tornada al llarg dels 7 dies de la setmana fins al pròxim 9 de setembre. El servei surt de la plaça de l'Olivera de Calafat i té 2 aturades més a les urbanitzacions, a Sant Jordi i una al centre comercial de Tres Cales, a més d'aturades a la zona del Parc de Bombers, a l'entrada del municipi, a la bàscula, al mercat municipal, al càmping l'Ametlla i al tornar, novament, al mercat i a la bàscula. Les expedicions surten de Calafat a les 8:45 del matí, a les 12:32 del migdia i a les 4:26 de la tarda i des del nucli urbà a les 11:40 del matí, a les 3:55 de la tarda i a les 7:21 del vespre. Tots aquests horaris s'han configurat tenint en compte les demandes dels usuaris i flexibilitzant al màxim els horaris. Cada trajecte tindrà un cost d'1,70 €. Amb aquest servei també estaran connectades amb les urbanitzacions del Perelló i de l'Ampolla i també amb l'Aldea i Tortosa. Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Servei que podrem mantenir fins al 9 de setembre, si tot va bé. Podríem ampliar una mica més, però de moment comptem fins al 9 de setembre. I bé, doncs, amb això el que fem és sobretot relacionar i poder tindre doncs, les connexions entre Calafat, Sant Jordi, Tres Cales, urbanitzacions i el nucli urbà i també doncs, la zona sud als diferents doncs, establiments. Penso que és una cosa que ens interessa moltíssim i ara, sobretot de cara a l'estiu, de poder millorar aquestes connexions entre doncs, la nostra vila i bé, doncs, satisfets que en principi doncs, poguéssim mantenir un any més doncs, aquest servei que es dona.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Un incendi va afectar aquest dimarts al vespre una part de la plaça de Bous de Cambredó sense produir danys personals. Segons ha confirmat la mateixa EMD, el sinistre hauria estat provocat arran del llançament d'un coet per part d'un grup de nens que jugava en aquestes instal·lacions. L'avís als serveis d'emergències es va produir cap a 8:45 del vespre. 3 dotacions dels bombers van desplaçar-se al lloc dels fets i van treballar durant 1:15 per extingir el foc, que va afectar una zona de tarimes de fusta de la tribuna i el refugi, uns 10 metres metres quadrats en total. L'MD de Cambredó ha emès un comunicat desmentint els rumors que atribuïen l'incendi a sectors animalistes. En aquest sentit, han assegurat que va ser fruit d'una bretolada per la qual la policia local ja ha obert un expedient. De fet, poc després de calar-s'hi foc, diversos veïns que van presenciar els fets van reclamar als agents policials que s'obligui els pares dels menors a fer-se càrrec dels desperfectes. I una altra notícia, en aquest cas empresarial, perquè Endesa Red, companyia participada íntegrament per Endesa, ha signat un contracte de compravenda per l'adquisició de la totalitat del capital social de la firma elèctrica de l'Ebro per un preu de 24,7 milions d'euros, que serà ajustat en la data de tancament de l'operació prevista per a la segona meitat d'any per la posició financera neta acordada. L'acord es troba subjecte a l'aprovació de les autoritats de defensa de les competències espanyoles. Elèctrica de l'Ebro és una societat dedicada a la distribució i comercialització d'energia elèctrica a la província de Tarragona i que compta amb aproximadament 20.000 clients en diversos municipis, com ara el de l'Ametlla de Mar. I la via europea en la que sempre han confiat la plataforma en defensa de l'Ebre va desbrossant el camí cap al final de la modificació del pla de conca que va aprovar el govern espanyol en funcions a principis d'enguany. La plataforma en defensa de l'Ebre valora amb satisfacció, però també amb prudència, l'esborrany de l'informe dels eurodiputats del comitè de peticions que van visitar el Delta el febrer passat i que es va fer públic aquest dimarts. Es tracta d'un escrit molt crític amb el model de gestió dels rius que en fa el govern espanyol, on s'insta la Comissió Europea a vigilar de prop com Madrid aplica la legislació europea relativa als plans hidrològics. Manolo Tomàs, portaveu de la plataforma Defensa de l'Ebre, ha valorat la votació d'aquest dimarts, que hagi sigut molt important perquè s'ha demostrat que hi ha una sensibilitat molt forta, mentre que ha qualificat que l'esborrany és acceptable. A partir d'ara, la plataforma en defensa de l'Ebre ho fia tot en les esmenes, volem dir, que es puguin presentar en les pròximes dues setmanes i en la queixa que ells mateixos presentaran a la Comissió Europea el juliol, quan es presenti a la versió final de l'informe. Els eurodiputats catalans ja han dit que volen que l'informe inclogui la retirada completa del Pla de Conca. En aquest punt, Tomàs recorda que ahir els focus es van posar sobre els eurodiputats catalans, però que en realitat parlaven com a representants de diferents grups que conformen la majoria de la cambra, i al mateix temps recorda que el president i el vicepresident del comitè són del Partit Popular Europeu. Per tant, entenen que sí que poden haver-hi canvis, encara que no tenen per què ser negatius per a l'estratègia de la PDE. En qualsevol cas, l'eurodiputat i president del comitè de peticions del Parlament Europeu, l'eslovac Pál Saky, ha dit que la seva intenció ha estat separar al màxim possible la qüestió política que plana sobre el Pla de Conca i reclama que no es polititzi. Per això, el comitè ha reclamat també un estudi independent actualitzat i exhaustiu per establir quina és la necessitat de cabals ecològics per al Delta de l'Ebre. L'esborrany d'aquest informe, que es presentarà davant la Comissió Europea el 17 de juliol, reclama canviar el model de gestió dels rius a la península Ibèrica i donar prioritat a les necessitats mediambientals de les conques abans que a les qüestions econòmiques.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I anem ja a conèixer la previsió per aquest dimecres, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Les temperatures són més baixes que les d'ahir en aquesta hora per començar la jornada, però a poc a poc s'han d'anar recuperant i s'espera que al migdia siguin una miqueta més altes, però amb prou feina s'arribarà als 27-28 graus. Per tant, un ambient estable però no molt càlid. En general també dominarà el sol amb l'arribada d'alguns núvols alts de cara a la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Sí, la temperatura va pujant ara mateix. Temperatura clavada al termòmetre de 25 graus centígrads. S'espera que la màxima rondi els 27. Xafogor al Teta en aquesta hora, 32,2 graus centígrads. Una humitat relativa del 72%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat de la Cala Ràdio en aquest dimecres 22 de juny de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius, horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I marxem rapidíssimament cap a la nostra primera secció. Ja ens espera l'estudi Dani Boquera per compartir el nostre darrer saló de lectura. Avui parlarem sobre novel·la negra i novel·la negra sueca. Ho farem parlant sobre les novel·les que té l'escriptora Camilla Läckberg. Ara veurem si ho pronunciem millor. Comença el saló de lectura. I encarem ja la nostra primera secció, el saló de lectura, últim saló de lectura d'aquesta temporada i últim dimecres que compartirem fent recomanacions literàries de moment amb Dani Boquera. Dani, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de marxar de vacances del saló de lectura, perquè vacances poques ne farem aquest estiu o sí?
Algunes, però encara queden molt llunyanes.
Bueno, en fi, nosaltres, això sí, la secció del saló de lectura doncs marxa de vacancetes i abans, com sempre, hem de repassar propostes novel·les literàries, propostes literàries novel·les, que són aquelles que mos agraden aquí en aquesta secció. A més, avui, amb una única protagonista.
Exacte, la Camilla Läckberg.
Que el nom ja em recorda, això de Läckberg, pues, me recorda a l'IKEA.
Pues jo tindré el nom complet i a veure, en seguida adivinareu la nacionalitat. Es diu, ja n'he dit, Camilla Läckberg Eriksson. Amb aquest apellit d'Eriksson, i es pot imaginar que d'on és, no?
És sueca.
Correcte, és una escriptora sueca molt popular, sobretot per les seves novel·les policiaques. Avui portem tot un reguitzell d'aquestes novel·les, i si voleu passar un estiu d'intriga amb aquesta temàtica, pues ja les podreu demanar a la nostra biblioteca.
Unes novel·les que em sembla que el nexe en comú, Dani, és que totes transcorren al lloc del... al lloc on va néixer la Camilla Läckberg o en els seus voltants, no?
Que exacte. Seria... És un nom una mica difícil de pronunciar, Jalbaka. No sé si ho pronuncio bé, perquè clar, en suec no et sabria dir, però sí, és el seu lloc de naixement i tot apareix allí. Hi ha alguna espècie d'assassinat o alguna cosa i a partir d'aquí van sortint altres temes.
I a partir d'aquí doncs, van sortint doncs, tots els temes, sobretot doncs, tots parteixen a través d'un assassinat i durant la seva investigació pues van sorgint secrets i misèries dels seus protagonistes, tots habitants de Jalbaka, aquesta ciutat o aquest poble doncs, que hi ha a Suècia. I doncs, a vegades doncs, intenta rebuscar el passat per trobar doncs, orígens o possibles causes d'aquests crims. Diuen els entesos i els experts que la Camilla Läckberg doncs, és una molt bona escriptora i a més ho corrobora el fet de que a més estigui a la llista dels bestsellers de Suècia. Per tant, això significa que té una bona novel·la.
Sí, totes les seves novel·les generalment dominen la llista de les supervendes a Suècia i també són molt ben rebudes a altres països, com és el cas d'Espanya, no? Són també novel·les, en el cas de la biblioteca, molt sol·licitades.
Avui repassarem 9 de novel·les, haguéssim pogut fer 10, però en farem 9, que són les que tenim a la biblioteca Doctor Frias de la Camilla Läckberg. Si et sembla, Dani, comencem per un nom ja que posa... que gela, i mai millor dit, la princesa de gel.
Exacte, la princesa de gel es descobreix el cadàver d'una jove a la banyera de la seva casa de cap de setmana. La morta, l'Àlex, havia viscut al poble feia molts anys i ara tornava a passar els dies de festa. Una de les persones que es veurà implicada en la descoberta del cadàver serà una antiga amiga seva de la infància, la Erika Falk, que també es troba al poble de forma temporal després de la mort dels seus pares. Bueno, doncs aquí tenim, amb aquesta primera novel·la, ja tenim una mica el que serà el leitmotiv de totes elles, no? Sí, hi ha clar. Un assassinat i a partir d'aquí hi ha gent implicada i es començarà a investigar. Els protagonistes que anirem trobant a totes les novel·les, també aquestes, són precisament l'Erika Falk, a la que fem referència, que és una escriptora, i el policia Patrick Henstrom.
una de les primeres novel·les, La princesa de gel, un nexe comú, això que comentàvem, de trobar-nos, diguem-ne, amb un assassinat i una investigació per darrere. Vols cridar una mica? Anem a cridar una mica amb els crits del passat o no? Perquè ja veurem què passa aquí, perquè si són crits i del passat...
Sí, els títols estan molt bé, són molt suggerents. En aquest cas, els crits dels passats, en aquest tranquil poble d'estiuets, que diem el Jalbaca, es veu sacsejat per una notícia brutal. Ha aparegut el cadàver d'una jove turista alemanya que va ser cruelment torturada abans de morir. Però això no és tot. Juntament amb aquest cos apareixen també les restes de dues joves que van ser assassinades al poble 20 anys enrere. Qui té interès a relacionar els dos crims? Totes les mirades es dirigeixen cap a la poderosa família Holt. Patrick Hedstrom haurà d'investigar-ho.
En Hedstrom, que és el policia que haurà de fer aquesta...
Exacte, el que anirà acompanyant a l'altra protagonista, l'Erica
aquesta...
Falk.
Sí, sí, aquesta investigació... bueno... un estiu passat,
Sí, això és són llibres per tindre emocions fortes, Ja veu que aquestes sinopsis que us anem llegint ja plantegen situacions bastant fortes i a partir d'aquí anem investigant i desgranant per què del crim i qui ho ha fet, no? En quins motius.
Lògicament, si estem a Suècia, fa fred i del fred són les filles del fred.
Les filles del fred. A Jalbaca, que és un poble de pescadors aparentment tranquil, no ho és gaire tranquil, perquè ja no veus les que estem llegint ara, però bueno, està a la costa oest de Suècia. Tot sembla indicar que l'aparició d'una nena ofegada a les aigües del mar és fruit d'un tràgic accident, però l'autòpsia revela que hi ha restes d'aigua dolça i de sabó als pulmons de la criatura. Algú, doncs, li ha causat la mort en terra ferma i tot seguit l'ha llançat despietadament al mar. Però per què? Qui pot haver comès un acte semblant? Patrick Hedstrom i Erica Falk han d'afrontar una investigació tèrbola i complicada en un cas de conflictes entre veïns i cercles de pornografia infantil. Això és del voltatge,
Sí, cada vegada que anem llegint una novel·la a una altra, aquí se va enrevessant la història. No sé, que això ens hauria de dir algú que s'ha llegit aquestes novel·les, si entre elles, tot i més tindre una estructura comuna, que això ja ho podem veure, diguem-ne, seria com una sèrie d'aquestes televisives en què hi ha els mateixos personatges, però que van tenint diferents casos, si entre aquestes novel·les hi ha nexos comuns entre el Patrick Hedstrom i la Erica Falk. Que aquí és la cosa que encara no hem descobert. A veure si amb la resta de recomanacions sabem alguna cosa.
Molt bé, anem avançant.
Perquè sabem les parts, diguem-ne, de la història, però no sabem la història més personal tant del policia com de l'escriptora. Anem a veure un crim en directe.
Crim en directe. El que inicialment semblava un tràgic accident de carretera acaba convertint-se en tota una altra cosa. Quan s'esdevé un altre xoc aparentment inexplicable, sorgeixen sospites. I si les dues víctimes han estat assassinades? Alhora, la policia de Tamunset està ocupada amb altres assumptes. S'està gravant un reality show al poble, però l'atenció de les càmeres està exacerbant el conflicte entre les estrelles i la població local. I si el criminal forma part del petit grup de gent assedegada de popularitat que treballa al programa? Un nou misteri per a la parella més entranyable de Suècia, l'escriptora Erica Falk i el seu policia Patrick Hedstrom.
Aquí segur que el món del, com dirien, el show business, aquí entra el protagonisme i el món de la fama, doncs formarà part d'aquesta novel·la Crim en directe. I atenció, perquè hi ha empremtes que mai s'esborren.
Exacte, este és el títol de la següent novel·la, on l'agent Patrick Hedstrom es disposa a gaudir del seu permís de paternitat per cuidar la Maja, que acaba de fer un any. Mentrestant, l'Erica Falk comença a escriure un nou llibre, tot i que no es pot treure del cap el misteriós bagul que va trobar a les golfes. A dins, els diaris de joventut de la seva mare i una medalla amb una esvàstica embolicada en un jersei de nadó tacat de sang. Què té a veure tot això amb la mort violenta d'un vell historiador de Jalbaca? Erich Frankel, expert en nazisme i amenaçat per grups d'extrema dreta? En Patrick no es podrà quedar a casa. Este m'agrada, Ja he comentat altres vegades que tot el tema que envolta la Segona Guerra Mundial interessa, i aquí el fet que surti este misteri de la medalla i d'este historiador m'atrau, esta novel·la.
Ja veurem lo que Encara ens queda per descobrir amb més històries d'en Patrick i de l'Erika, per exemple, a l'ombra de la sirena.
A les fredes aigües de Jalbaca apareix el cos sense vida d'un home empresonat en un bloc de gel. L'angoixa a l'illa creix quan se sap que un dels amics de la víctima fa temps que rep cartes anònimes amenaçadores. Hi ha algú a Jalbaca que amaga un odi profund, algú sense escrúpols que ja ha actuat una vegada i que podria tornar a complir les seves amenaces en qualsevol moment.
Haurem d'estar, doncs, atents, amatents al que passa, diguem-ne, quan veiem, doncs, este cos sense vida en un bloc de gel. I, bueno, quan comencen a rebre aquestes cartes anònimes que posen atenció al lector.
Aquí hi ha molt de misteri, aquí t'has de llegir la novel·la i acabar hasta l'última pàgina, trobo, per acabar de desvetllar tot això que mos planteja l'escriptora.
Haurem de vigilar, quan llegim aquesta novel·la, com també els que vigilen són els vigilants del far.
La reina de la novel·la negra ens sacseja altre cop amb una intriga brillant que confirma la seva mestria narrativa. Graskar és l'illa del far, però a Jalbaca tothom la coneix com l'illot de les ombres, perquè la llegenda diu que qui mor mai no abandona l'illa. L'Annie hi vivia de petita, i ara, anys més tard, s'hi ha establert de nou. Per això, quan la seva parella de joventut apareix assassinada en estranyes circumstàncies, totes les mirades apunten al far. Un cas ple d'intriga i secrets amagats que intentarà resoldre la intrèpida parella formada pel Patrick Hedstrom i Erika Falk.
Haurem de fer un curset de suec per a...
Déu-n'hi-do, sí.
Per a començar, doncs, a pronunciar bé estos noms. I és que, bueno, estos vigilants del far, doncs, com dèiem, a l'illot de les ombres, totes les ombres de la illa poden ser sospitoses. I segur que des de ben amunt això s'ho estan mirant els àngels, la mirada dels àngels.
L'any 1974, la família que regentava la colònia infantil de la idíl·lica illa de Balú, al costat de Jalbaca, va desaparèixer. Com si s'haguessin fos, sense endur-se res, ni tan sols la seva filla petita, l'Epa, que mai no ha entès què va passar. Avui, anys més tard, l'Epa ha tornat a la illa amb el seu marit. Volen intentar salvar el matrimoni després d'haver perdut un fill. Però Jalbaca no és un bon lloc per salvar res. És un lloc on a les ferides del present sempre s'afegeixen les cicatrius del passat. I quan es descobreixen noves proves que podrien reobrir el cas de la família desapareguda, les cicatrius comencen a sagnar.
Lògicament, amb tanta història negra, amb tanta novel·la negra que hem anat llegint des de la primera de les novel·les que hem repassat, des de La princesa de gel fins ara, qualsevol de les històries ja només a la població, en principi, hauria de fer sagnar, eh?
Sí, jo et dic una cosa, jo no sóc morbós i t'asseguro que de vacances a Mestella no aniré.
No aniríem.
Hi ha gent que potser que tindria curiositat per anar,
eh? Ara pot ser que este nom sigui fictici o real. Ara ho buscaré, mentrestant repassem l'última de les propostes, i és que si parlàvem de cicatrius, segur que si ens ataca un lleó, de cicatrius tindrem, i moltes. El domador de lleons.
Aquesta última novel·la, El domador de lleons. Una noia mig despullada i xopa de sang camina sense rumb a través dels boscos glaçats de Jalbaca. Es tracta de la Victòria, la noia que va desaparèixer fa 4 mesos. Li han arrencat els ulls i la llengua, i la seva vida és com una gota d'aigua a punt de gelar-se. Quan la notícia arriba a Patrick Hedstrom i la resta de l'equip policial, saben que no poden perdre temps. De la seva agilitat i destresa en depèn també la vida de la resta de noies desaparegudes a la regió, perquè ningú no dubta que tots els casos estan relacionats. I les marques al cos de la Victòria palesen les terribles atrocitats i vexacions que ha hagut de patir. Per la seva banda, l'Erika Falk investiga un antic cas sense aclarir, la mort d'un corpulent domador de lleons a mans de la seva dona en circumstàncies estranyes. Podria tenir res a veure aquest cas amb el de les noies desaparegudes?
I ja lliguem ja novel·les per tots els costats.
Exacte.
Atenció, aquestes novel·les de la Camila Läckberg, aquesta sèrie de novel·les que realment són supervendes a Suècia, La princesa de gel, Els crits del passat, Les filles del fred, Crimen directe, Empremtes que mai s'esborren, L'ombra de la sirena, Els vigilants del far, La mirada dels àngels i El domador de lleons, disponibles a la biblioteca Doctor Frías. I et porto per acabar, Dani, dos notícies. La primera, Gelbaca existeix.
Déu-n'hi-do. Pues no,
existeix, eh?
No, allí no, no vaig a viatjar, no em trobaré.
Existeix. I la segona, i és que de totes aquestes novel·les se'n va fer una sèrie televisiva, Els crims de Gelbaca, Los crímenes de Gelbaca.
Curiós.
Ho va dirigir Daniel Lind i ho va fer partint de la base d'aquestes novel·les, de les novel·les que avui hem repassat, de la Camila Läckberg. A més, una sèrie amb grans èxits d'audiència a la televisió sueca.
Home, si els llibres ja arrastraven molta popularitat, doncs que la gent va tindre curiositat segurament per veure la sèrie, no?, i com desenvolupava aquestes històries.
I ja et dic, ho acabo de buscar ara mateix, els nostres oients ni se n'han donat compte, jo estava aquí buscant i dic, això existeix, el BAC existeix, no existeix, i hi ha també aquesta adaptació, perquè moltes vegades, i a més amb novel·les d'aquest tipus, l'adaptació cinematogràfica està... Si s'han fet i estan bé, pues també és una bona manera de mirar-ho, el que passa que lògicament no tenim la versió en català o en espanyol per poder-ho veure sense subtítols, però bueno, en fi, és una altra opció també, viure amb més tensió potser, amb aquella imatge, no? Potser més
sí, lluita. Clar, les imatges deuen impactar perquè tot el que m'està llegint de les sinopsis d'aquestes novel·les, déu-n'hi-do.
I si no, fem volar la imaginació com la seva autora, la Camila Läckberg, i imaginem-nos què passa amb aquestes novel·les de Crònica Negra que avui hem volgut repassar per tancar temporada al nostre Saló de Lectura. Dani, tot i que no tenim vacances, nosaltres a la secció sí que fem vacances i ens tornarem a veure el mes de setembre amb més propostes, i a més, perquè encara tenim ja per aquí, de que tenim mig preparades algunes propostes ja de cara a la temporada vinent, novetats també que tindrem de la biblioteca, per tant, el mes de setembre ens hi tornem a posar, eh?
Estupendo, tinc ganes de retrobar-nos ja al setembre.
Molt bé, Dani, molt bon estiu.
Bon estiu.
Ràpidament cap a la publicitat i encetarem la nostra segona part del Sempre amb tu. Ho farem amb l'entrevista amb Vicent Lleó, parlant de la Revetlla de Sant Joan i també amb les últimes emocions amb la Ruth Freixeta. Tot seguit, seguim aquí en directe al Sempre amb tu. Tellos Fanny Summer.
Els millors tallers d'anglès.
Pels més menuts.
Cançons i danses.
Contacontes.
Jocs i manualitats.
Pels joves.
Jocs de rol.
Youtubers.
Sèries i ciència-ficció.
Adults i professionals.
Anglès de supervivència per a viatgers.
Hostaleria i comerç.
Sector nàutic i turisme natural.
0% gramàtica, 100% speaking.
Informa't a la nostra acadèmia.
Al carrer Mestre Francisco Rodríguez 10
o al telèfon 676 71 55 39.
Aula d'Estudis Tellos. Som la teua solució.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Encarem ja la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres. Poques hores queden ja per la Revetlla de Sant Joan. Segur que Molts ja teniu encomanades les vostres coques, els més menuts segur que ja han passat per les tendes de petards, i qui més qui menys ja s'està preparant els vestuari per a gaudir de la revetlla. I com sempre, també des de l'Ajuntament, des de la regidoria de festes, han preparat doncs un seguit d'activitats per celebrar doncs aquesta bonica nit, la més curta de l'any. Per parlar-ne, ens acompanya avui al nostre programa el regidor de festes, Vicent Lleó. Vicent, molt bon dia.
Molt bon dia.
Queden poques hores, estem a dimecres, demà dijous, ja posarem tret de... encendrem el coet i ja posarem fil a l'agulla a la revetlla de Sant Joan, una revetlla que any rere any, com marca la tradició, a casa nostra se celebra.
I tant, a veure, crec que és de les festes típiques catalanes que més agrada al país celebrar. Hi ha una tradició a tots els pobles de fer la típica foguerada, que diem, no? I aquí no podem ser menys, no? Ja fa molts anys que continuem fent una foguerada a la platja d'Alguer i també ho guarnim amb uns correfocs. Aquest any tenim com a novetat pues, que els últims anys havien vingut els correfocs de Rasquera, uh-huh. I també pues, en l'acte del 125è aniversari de la segregació del Perelló van creure el significatiu que seria important recuperar els correfocs del Perelló. No? Ja et dic, espero que sigui una festa que agradi a tothom. Més tard dels correfocs, ja ho sabeu, doncs farem la revetlla, però parlem dels correfocs, no? Començarem a les 9 de la nit i arribarem sobre les 10, 10 i mitja, esperant la flama, que ens arribarà, com sempre, portades per les bogadores nostres del poble, i suposo que si no canviar lo tio Canco ens encendrà la foguera i juntament a les pubilles.
Anem per passos, Vicent, perquè ho has avançat primer. Aquest any doncs sabrem aquest 125è aniversari de la segregació del Perelló, de la independència municipal, i sens dubte doncs, de la mateixa manera que per festes majors a la Candelera hi va tindre doncs un tret significatiu, també s'ha volgut que aquest Sant Joan doncs convidar a participar com a diables als Foc a la Metxa, que són la colla de diables del Perelló.
I tant, vull dir, és... Era un fet de dir que ells ja feia molts anys que no venien al nostre poble, no? I el fet que durant els actes que estem fent i recordant els 125 anys d'història municipal, d'història com a ajuntament de la Mella Mar, pues era important que recuperar pues, aquesta tradició. No, ho sento, sé que no hi ha res en contra de la gent de Rasquera, ni molt menys. Vull dir, ells tornaran algun any també, evidentment, però...
S'ha d'anar canviant.
Vull dir que no hi ha res en contra de... Sé que ho han fet molt bé, m'ho he passat molt bé, m'agraden molt els correfocs, sóc un amant de la pólvora i de la festa de Sant Joan. I com sempre dic això pues, ha de durar i ha de canviar. Mm. I és de les, per a mi, de les tradicions catalanes més boniques, i no catalanes sol, perquè recordo que també se fan les foguerades a tot arreu dels països catalans, començant des de la Catalunya Nord, arribant a les Illes i fins a Alacant, vull dir...
I a llocs on el foc per això té més protagonisme que menys, eh? Al País Valencià les mascletats i les cremats són molt protagonistes a les falles, també tradicionals d'aquests municipis. Per tant, el foc és, diguem-ne, protagonista de la cultura catalana. Un correfoc que arrencarà a les 9 de la nit des d'aquí, des de l'Ajuntament, però que també canvia una miqueta el recorregut i rondarà també pel mig del poble.
Sí, rondarà pel mig del poble per canviar una mica també el recorregut, no? No obstant, també hi ha llocs que no es poden tirar petardos ni això, perquè pels carrers són estrets, no? I per vigilància i per estar, uh-huh. Per seguretat sobretot, pues sempre seran els mateixos carrers, els carrers més amples, quan començaran a fer lo veritable correfoc.
Uh-huh. Serà un recorregut que faran pels carrers Sant Joan, Pau Casals, Avinguda Amistat Hispano-Italiana, l'Avinguda Vall de Josep Pujoan, fins a arribar a la platja de l'Alguer. Per tant, diguem-ne un quadrat i després cap avall, cap a la platja. Es preveu que arribin cap a 9:45, les 9:45 a la platja de l'Alguer. Abans ho has dit, tornarà doncs, a arribar a les muletes a portar la flama, no? És potser un dels pocs dies a l'any que les tornem a veure en marxa a les muletes del nostre poble. Vicent, entenem doncs, que la foguera ja queda poc per començar a veure-la ja, diguem-ne, completada a la platja de l'Alguer. Aquest dimecres suposo que ja posarem a treballar per acabar d'enllestir-ho.
De fet, ja fa dies que s'està allí treballant i abocant fusta per tal de fer una bona foguerada que sigui, bueno, que agradi, que es vegui de força lluny, i crec que any rere any el que són les activitats que es fan per Sant Joan agraden i fan vindre molta gent també de fora a passar este cap de setmana amb nosaltres, i més aquest any que cau en pont, i crec que tindrem una bona assistència tant de gent com de festeros
i de participació
pel dia de Sant Joan.
Un dia de Sant Joan, una revetlla de Sant Joan, que lògicament, si la foguera, diguem-ne, entre les 10 de la nit que comenci, haurem d'anar ràpids per a canviar-nos, per a dutxar-nos, per a sopar, perquè a les 11:30 de la nit ja posarà el toc musical en aquesta revetlla.
Sí, bueno, i aquest any també hem fet un petit canvi, no? A Sars s'estava fent el CIP, i aquest any ho portem al Club Nàutic, a la col·laboració del Club Nàutic, molt repartiant també coca i cava gratuïtament per la gent que hi vaiga a passar de la revetlla. I sobretot demanaria també a la gent que sigui una mica curós en los petardos, perquè són dies que mos agrada la pólvora, mos agrada el foc, però a vegades molestem a gent, a vegades trenquem mobiliari urbà, a vegades fem una miqueta més parlar del conte, i demanaria sobretot que a la zona del port pesquer, que hi ha moltes barques, molts d'això, pues que la gent tingués una miqueta de cura i disfrutés més de la festa, de l'activitat, que no pas dels petardos. Sí, és difícil.
I també, lògicament, el casc urbà també, perquè hi ha doncs, moltes
i tant.
Places i carrers, doncs, també que evidentment, que s'ha de xalar, que s'ha de gaudir d'aquesta festa, però s'ha de fer amb la prudència i, sobretot, dedicat a aquest missatge, entenc que per als més menuts, que són també els més tremendos i que també doncs, us hi agrada,
bueno,
això.
Els més minuts i els més grans també. Ja en queda un idó.
Per tant, sempre la moderació és important en aquestes festes, on, ja sabeu, la coca de Sant Joan és la protagonista a les taules, a les postres, això, Vicent, no hi faltarà, entenem, a la revetlla bé hi serà també una copeta de cava, no?
Una copeta de cava i abans un bon sopar als amics, jo també. Penso que moltíssima gent, sobretot la gent jove, potser és el primer sopar que surt en colla, la primera nit que et deixen sortir a casa, o la nit aquella que recordes, és la nit de Sant Joan, crec jo que per tota la gent jove, jo les recordo amb molta enyorança, vull dir, quan era un crio, me'n recordo que va ser la primera vegada que em van deixar sortir de casa de nit, bueno, em van deixar les dues només, però bueno...
Sant Joan és la nit més curta de l'any, per tant, potser algú se li fa de dia.
I tant.
Se fa de dia, ja ho dic, de la revetlla. Un Sant Joan, Vicent, que és especial, a més, perquè doncs, més de 30 persones del nostre municipi, més d'una trentena de persones, no el viuran aquí a la Cala, no el viuran a l'Ametlla de Mar, sinó que el viuran a Palamós. I és que doncs, aquest autobús que flotarà demà a la tarda, dijous a la tarda, des del municipi per a viure doncs, un dia de festa major a Palamós, amb motiu d'aquest doncs, inici d'agermanament, també serà un dia per a recordar el calendari.
I tant, a veure, el fet que la Cala i Palamós ens poguéssim agermanar ja és prou d'així important. I, evidentment, ells tenen les festes de Sant Joan, havia d'anar una representació del nostre poble, va el nostre alcalde a fer el pregó, i crec que també per aquesta trentena de persones que hi van i per tots els caleros de Palamós que venen i prevenen, el fet de que la nit de Sant Joan hi ha una representació calera, se comencen els actes d'agermanament, i a més sigui l'alcalde de l'Ametlla el que faiga el pregó, jo crec que també serà una jornada inolvidable per la gent que està allí, per la gent de Palamós, i els que ens quedarem aquí perquè tenim actes i tenim coses per fer, perquè no m'ho podem anar tots, algú s'ha de quedar, pues intentarem gaudir de la festa el millor possible, com sempre, i intentar, pues, com deia abans, que la gent sàpiga veure, sàpiga tirar petardos, sàpiga disfrutar i sobretot que respectin els altres i les propietats també.
Aquests dies, per les xarxes socials, recordava que l'any 75, en els primers contactes institucionals, ja va haver, el mes de setembre, diria, doncs, un viatge de persones de l'Ametlla de Mar cap a Palamós, i en aquelles èpoques ni existia, però és cert que molta gent doncs, té aquella melancolia d'aquell primer viatge pot ser aquest que en el qual ja es dona tret de sortida, diguem d'una manera oficiosa, al procés d'agermanament del municipi, en el qual indubtablement la regidoria de cultura hi prendrà part abastament, també pot ser una data, un 23 de juny, molt, molt recordat per a molts de Caleros.
I tant, ja et dic, vull dir, aquest viatge que iniciem no serà l'únic, no serà l'últim, això estem segurs. Estem treballant una comissió de cultura tant aquí com a Palamós per tal de fer un parell de diades dedicades a la cultura de Palamós, aquí a la Cala, però a la cultura de la Cala, a Palamós. S'han fet moltes intents d'agermanament, anem en sèrio, mos han ficat els dos ajuntaments a treballar, i esperem que sigui una relació per molts anys, evidentment, i per sempre, perquè los Caleros, los que se'n van anar, molts, desgraciadament, se'n van.
També és relació, com un petit homenatge, no?
És la relació en els anys pot anar desapareixent, i creiem que era important ara, que encara hi ha Caleros que van néixer aquí, que viuen a Palamós, com molta família de propera que hi viu. I jo ja us dic la veritat, crec que tant la gent que ha anat allà com la que ens queden aquí, serà una nit de Sant Joan inolvidable.
Demà en parlarem aquí a l'entrevista amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, i pregoner de la Festa Major de Palamós abans de que marxi cap al municipi del Baix Empordà. Recordem, aquesta revetlla de Sant Joan a l'Ametlla de Mar a les 9 de la nit, demà dijous arrencarà el correfoc a càrrec dels Diables del Perelló, foc a la Metxa, recorrent, doncs, fent una cercavila per diferents carrers del municipi. A les 9:45, la foguera de Sant Joan a la platja de l'Alguer, i a partir de les 11:30, la revetlla amb ball al Club Nàutic amb el grup Black Band, que no ho hem comentat. Una revetlla de Sant Joan que arriba aquest mateix dijous al vespre, un cap de setmana, doncs, on tindrem diverses activitats, però la setmana que ve, Vicent, en parlarem sobre la qüestió, però abans d'avançar ja tenim publicat el calendari, l'agenda d'actes per aquest Sant Pere, un Sant Pere que sense fer comparatives, però també ve a ser molt llarg com la Candelera d'aquest any,
Bueno, són el dia 29 i 30, que són dimecres i dijous.
Són les festivitats locals, però
se faran festes pel dia 1, tothom a la mar. Però el dia 2, que la gent guardi forces, perquè el dia 2 tenim bastantes sorpreses, crec que quan veureu el programa se fan moltes activitats, i entre tot ja parlarem més endavant.
La setmana vinent, sí.
El fet de portar el suquet Calero, treure de les festes majors a la Candelera, a les festes Sant Pere, crec que per a nosaltres és una miqueta un homenatge als pescadors, al peix del nostre poble, i fer-ho a la llotja, a la cofreria, creiem que és allà on toca, i com bé t'he dit abans, doncs parlarem i ho explicarem millor totes les activitats que podem tenir.
Sí, perquè des del dia 28 d'aquest mes de juny fins al 3 de juliol duraran aquestes festes de Sant Pere, ja arrencaran el dimarts a la nit, dimecres i dijous, divendres és un dia de traspàs, sí, diguem-ne, aquí hi ha una miqueta de feina.
Sí, però per la nit també torna
bé la festa, torna. I dissabte i diumenge, lògicament, més activitats, per tant, hi hauran molts dies per gaudir d'unes festes que s'han farcit d'activitats i que la pròxima setmana el repassarem aquí al Sempre amb tu. Vicent Lleó, regidor de festes del nostre ajuntament, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, bona revetlla de Sant Joan, i ens en retrobem ben aviat, doncs, per seguir aprofundint amb les festes de Sant Pere, que les tenim ben a la vora, i sobretot, doncs, molt bona revetlla.
Molt bona revetlla a tu i a tota la gent del poble.
I després de passar pel nostre estudi amb Dani Boquera i en Vicent Lleó, tant al saló de lectura com a l'entrevista, anem ja cap a la nostra recta final de les emocions d'aquest dimecres, les últimes també de la temporada, i una secció que tenim gravada, que tenim preparada, ens la van deixar abans de marxar de vacances la Ruth Freixedas i la Fini Lleó, on doncs, tanquem també el cercle sobre els filtres mentals que han anat ocupant bona part de la secció al llarg d'aquestes passades setmanes. Són aquestes, per tant, les nostres darreres emocions de la temporada.
El Sempre amb tu arriba al nostre apartat de les emocions, com cada setmana, amb Ruth Freixedes. Ruth, benvinguda, bon dia.
Bon dia, Fini.
Avui tancant paradeta, avui amb darrer programa de la temporada, i volem, doncs, acabar de conèixer aquests errors que hem anat parlant, aquests errors freqüents que fem servir al dia a dia per la nostra gestió emocional, els filtres mentals que necessitem i que hem anat desgranant programa rere programa. Hem conegut el filtre mental, el fixar-nos només en el negatiu, també hem parlat de posar etiquetes, hem parlat de la generalització, de la dramatització, del catastrofisme, també de les fal·làcies en el darrer programa, si recordeu, i ens queden dos apunts en rut, que és la lectura mental i l'ús de l'hauria.
Sí, Fini.
Dos apunts que fem servir massa sovint, crec jo.
Sí, com els anteriors errors comentats, per això els estem comentant.
Llegir els pensaments, en què consta? Què és aquesta distorsió? Llegir els pensaments, la lectura mental.
Aquesta distorsió que anomenem lectura mental és molt fàcil d'entendre. Per exemple, quan una persona arriba tard, tu has quedat amb una cita, arriba tard i comença a explicar-te i a donar-te excuses o explicacions de lo que li ha passat. I tu assentes amb el cap i entre a dins teu penses, m'està enganyant, ha vingut tard perquè ha volgut. El fet de lectura mental vol dir que nosaltres creiem i suposem el que l'altre està pensant, no el que l'altre diu, sinó el que l'altre està pensant. Un altre exemple: una persona que raona un argument a una altra persona i el que està escoltant, el receptor del missatge, creu que l'està enganyant, i quan acaba de parlar a l'emissor del missatge li diu, bueno, penso que m'has enganyat amb això, amb això, amb això, perquè tu diries, aquesta és un exemple clar de la lectura mental. O, per exemple, dos amics que es troben a aprendre alguna cosa, o dos amigues, i un li explica a l'altre que ho està passant molt malament, perquè s'està separant de la parella, etc etc. I tu no el deixes acabar, no el deixes acabar una frase, perquè ja saps lo que dirà. És més, ho dius. No, no, a tu lo que et passa és... I l'altre pot ser que sí o pot ser que no. Normalment el que vol una persona que està passant una situació difícil és que el puguis escoltar, no que donguis consells apressurats o fora...
Sense acabar d'escoltar-lo.
Per exemple, és molt típic aquesta distorsió del tema de la lectura mental fer això, no? També es podria descriure, per exemple, el tenir la certesa que saps el que l'altre està pensant. M'explico? És un gran error. Això passa, ho he de dir, aquest error de la gestió emocional, que és la lectura mental, no? El llegir els pensaments de l'altre o tenir la certesa de que sé interpretar el que li està passant a l'altre sense que m'ho digui. Aquest error és habitual a la nostra societat i també, mira quina cosa més sorprenent, en el nostre sector de terapeutes i professionals que acompanyem a persones amb dificultats o professors que treballem amb cursos d'autoajuda, de coneixements i de més. Dintre de la nostra professió, a mi em passa a vegades entre col·legues que els hi faig sessions de coaching o perquè m'han demanat ajuda o el que sigui, han comès aquest error, el creure que saben diagnosticar què li passa al pacient abans que el pacient acabi d'explicar, o un professor amb un alumne que no juga a través de les preguntes a veure què és el que l'alumne ha integrat i no ha integrat, sol ser habitual també en el nostre sector. Vull dir que nosaltres també els podem cometre, aquests errors, i aquest és un dels que em trobo més sovint dintre de la nostra professió.
La lectura mental, de llegir els pensaments amb lectura mental, però també trobem al contrari, no? Sense lectura mental, pensaments sense... Com serien aquests pensaments?
Posem un exemple. M'estàs parlant, has arribat tard i jo estic pensant que m'estàs enganyant, que, no, que tu no vols assumir el fet de dir-me, pues sí, perdona, arribo tard perquè no m'he organitzat bé. Aquest pensament meu seria amb lectura mental, creure que m'estàs enganyant i que m'estàs explicant una excusa, i si jo vull tenir aquest pensament sense lectura mental, podria ser, en l'exemple que he posat, podria ser, crec que està mentint, o a lo millor és que té por que m'enfadi si m'explica la veritat. És veritat que l'última vegada també va arribar tard, ha pogut ser un error, el que faré és avisar-la a aquesta persona. Mira, és el segon dia que arribes tard. La propera vegada que quedem, si arribes tard, doncs jo marxaré, perquè t'esperaré 5 minuts, però no m'esperaré més. Organitza't millor el temps. Aquest seria un pensament sense lectura mental, perquè si no escolto bé el que m'està dient aquesta persona i interpreto jo a nivell mental que m'està enganyant, ja m'estic separant d'aquesta persona, ja l'estic jutjant i estic pressuposant coses. Si aquesta persona m'explica lo que li ha passat i és mentida o no, és la seva responsabilitat, no la meva. La meva responsabilitat era estar a l'hora, anar allà. Ell ha arribat tard, doncs jo decideixo si em quedo o me'n vaig. Aquesta seria una actuació més nutritiva per les dues parts.
Arribem a la fi del carrer, no? Com la teva actitud davant de lo que t'està explicant, no, l'altra persona.
Molt bé, molt bé. I si creus, i si detectes que el teu pensament és que penses que t'està enganyant, parla-ho, parla-li. Mira, tinc la sensació, en comptes de... Per això es diu lectura mental, perquè es queda en silenci dintre teu, d'acord? El que et proposo jo és que ho parlis amb l'altre. Mira, tinc la sensació que m'estàs enganyant. Ja veuràs com l'altre, si t'està enganyant, podrà reconèixer-ho o no, i si no t'està enganyant, escoltant la seva explicació, ho veuràs clarament. M'explico? Aquí, altre cop, en l'anterior programa que vam parlar de les fal·làcies de control per excés, la persona que es creia responsable de tot o la persona que no es creia responsable de res, en aquest cas, en la lectura mental també, i el que parlarem després, aquí oferir preguntes al teu interlocutor és molt útil. Més que diagnòstic, oferir-li preguntes. Què t'ha portat a fer tard? Per a què m'estàs explicant tot això? M'explico? Uh-huh. En comptes de... jo penso que m'estàs enganyant, que aquí ja entrarem en discussió, ja entrarem en conflicte, ja... Oferir preguntes és molt útil. En el cas del que vam parlar la darrera setmana de les fal·làcies, doncs el mateix. Com et puc ajudar? Com podries delegar en mi? Què puc fer jo per a sentir-me responsable d'això també? Oferir preguntes és molt útil. O sigui, des de la visió i proposta del coaching, quan hi ha situacions detectades així, fer preguntes a l'altra persona obertes, ojo, preguntes obertes, si fas preguntes tancades només et podrà dir sí o no. Proposem preguntes obertes perquè l'altre pugui explicar-se i tal, tu puguis escoltar i entendre. Quan una persona comprèn, és allò que vam parlar del reenquadre emocional, quan algú comprèn, se transforma la ràbia en comprensió i se te'n va l'enfado. Per tant, és molt útil.
No sé si ens servirà en aquest darrer filtre que ens queda parlar-ne, que és l'ús de l'hauria, l'obligació. No sé si aquí també podem aplicar tot això que estem parlant ara, Ruth.
També, és que si t'hi fixes pot anar lligat una mica de tot. A vegades tinc alumnes quan fem cursos d'intel·ligència emocional o gestió emocional, tinc alumnes que em diuen, Ruth, és que d'aquests 9 errors és que jo faig una mica de tot. Claro, per supost, inclús jo a vegades també em dono compte d'alguna cosa i per això m'ajuda a canviar-ho i a poder viure realment com vull viure les situacions. Clar que sí. A l'ús de l'hauria va lligat amb els altres? Bueno, cadascú té la seva concreció i la seva especialitat. Però sí, que és? Transforma algo voluntari, algo que tu desitges, en una obligació. Per exemple, ens trobem en una cafeteria, tu i jo a prendre alguna cosa, a les 5 de la tarda i des de les 5 de la tarda te començo a dir és que tinc que fer la lavadora, és que tinc que anar a comprar, és que hauria de preparar allò pel crio perquè té un festival. És que el que estic fent és totes les meves verbalitzacions de comunicació amb paraules d'obligació. Ni estic gaudint d'aprendre alguna cosa amb tu a les 5 de la tarda i a més m'estic autoimposant una obligació que segurament no em ve de gust, perquè si estic fent un cafè amb tu a les 5 és perquè em ve de gust estar amb tu. I fixa't que interessant, ni estic amb tu al 100% i a més m'estic començant a agobiar de tantes obligacions que m'estic posant després de fer el cafè amb tu, que encara no ha passat. Em segueixes?
Sí,
no
sí,
sé
sí,
si
sí,
m'explico
sí,
bé.
Sí,
sí? M'explico bé?
Sí, sí.
Llavors, imagina't, què ens passa, no? Quines conseqüències tenim de lo que és posar-nos aquestes obligacions? Pues, per exemple, clar, obstaculitza arrencar una actuació concreta, genera culpabilitat quan no ho complim. Si, per exemple, durant tot el dia és que tinc que fer la declaració de la renta, és que hauria de portar el cotxe al mecànic, és que la feina m'han donat... No t'imagines, al final del dia, la de mils i mils d'obligacions mentals que ens hem posat. Llavors, clar, què passa? Que el meu cos ho està visquent com a real i queda esgotat, a lo millor. De tots aquells hauria, si n'he dit mil, n'he fet tres. Perquè, a més d'aquests hauries, has de treballar i has de fer altres coses, no? Però tu estàs agotat perquè, clar, la teva ment està generant aquests pensaments i el cos ho està visquent com la conseqüència, ja ho sabem, el que produeix tot el tema de les hormones amb les emocions, etc, etc. I quan te'n vas a dormir, no sé si ho fas, Fini, però moltes persones, quan ens anem a dormir, fem una mica de balanç de com ha anat el dia, si hem assolit els objectius que teníem previst pel dia i tal. Clar, quan te'n vas a dormir, si t'has posat mil hauria i n'has fet tres, com creus que se sentirà aquesta persona, Fini?
Fatal.
Què li passarà a aquesta persona?
Llavors, quina solució trobem? Hem de prioritzar els hauries? No ens hauríem de posar hauries?
Primer de tot, que amb això sí que et dono la raó, que el que direm ara serveix per qualsevol dels errors anteriors, primer de tot donar-te compte. Donar-te compte com? Com em puc donar compte? Escoltant les verbalitzacions que jo faig. Verbalitzacions d'obligacions. Hauria, tinc que fer... Quan una comunicació verbal va amb una obligació. Donar-me compte d'això. Si em dono compte d'això, en comptes d'obligar-me, perquè llavors ja no és un desig, és una obligació, quan em dono compte, transformar aquesta obligació en desig. Com? Com?
Aquí.
Per exemple, m'agradaria que aquesta setmana, ja no dic demà, siguem realistes, per favor, realistes, què és el que sí que puc fer i què és el que no. M'agradaria que aquesta setmana, amb el cas que he explicat abans, que aquesta setmana em doni temps a portar el cotxe al mecànic. M'agradaria que el meu gestor pugui fer la declaració de la renta en el plaç que toca. Vull anar a passejar amb els meus fills per gaudir una estona. M'encantarà anar a fer un cafè amb la Fini a les 5 de la tarda i gaudir i escoltar a la Fini i xerrar una estona agradable, sense que en aquell moment en el meu cap estigui totes les obligacions que jo m'he posat, etcètera, etcètera.
La mala culpa, no?, de que m'he deixat de la roba per planxa o havia d'estudiar o qualsevol altra cosa, no?
Claro, que aquí ens n'aniríem, fixa't, d'un error ens n'anem a un altre, és molt sovint això. Si aquestes dues persones que estan fent un cafè estan tota l'estona amb les obligacions que tenen pendents, ja tornem a la fal·làcia de control per excés, per exemple. Sí? Creure responsable de tot i que no té dret ni a fer un cafè tranquil·lament de mitja horeta amb la seva amiga per compartir una bona estona, perquè està clar que tenim moltes responsabilitats les persones a nivell d'atendre la feina, els estudis, les famílies, però quant de temps ens atenem a nosaltres mateixos, que en definitiva amb qui viuràs el resto de la teva vida és amb tu mateix, saps? Quanta estona al dia o a la setmana et dediques a tu?
Molt poquet, m'ho regalem, massa poc.
Doncs aquest és un... Mira, no el tenim posat, doncs l'anomeno gran error de la gestió emocional. No el tenim escrit i detallat, però m'encanta que surti a la conversa, Fini, perquè és que em passo la vida recordant a les persones això. Quanta estoneta estàs per tu? Quan estàs vigilant la teva salut i les teves cosetes, igual que atents a les de la teva família o les de...
Aquests dies de vacances estirem pendents d'aquests errors, i has dit 21 dies per conscienciar-nos, no?
Per donar-nos sí,
la idea sí. I per regalar-nos també un ratet cada dia.
Sisplau. Sí,
jo ja, abans d'acabar, també m'agradaria que a l'estiu inviten a la platja, al sol, a les proteccions. Ja sabeu com estan les recomanacions, en parlàvem l'altre dia de la protecció per la pell. Alguna recomanació per la lectura? Jo l'estiu llegeixo més. Alguna recomanació de tots els temes que hem estat parlant, algun llibre que ens pot també donar una altra visió de tots aquests temes?
Uf, doncs em podria recomanar moltíssims. Concretament, per ampliar una mica més el domini en els errors freqüents en la gestió emocional, un llibre que pot ser molt útil, el vaig comentar en el darrer programa, seria el llibre de Stephen Covey, Els 7 hàbits de les persones altament efectives. Este llibre és molt útil. Sobretot pues, per si ets una persona molt proactiva, de negocis, que fas moltes coses, etcètera, etcètera. Són 7 hàbits i 7 punts que proposa l'autor perquè puguis ser altament efectiu. Fixa't, una curiositat abans de nombrar altres llibres. Un dels hàbits, saps quin és? Un dels 7 hàbits és afilar la serra. Què vol dir afilar la serra? Saps aquella història de... Tenim temps?
Justet, ràpidament.
Aquell concurs de llenyataires que es tracta de qui va més ràpid tallant un tronc amb les adestrals, i hi ha un home gran, molt savi, que s'està una estona afilant la serra. I els joves li diuen, però va, comenci, que no perdrà. I el senyor gran explica la importància de que la serra estigui ben afilada, assentar-se i descansar un moment i afilar-ho bé, precisament per poder ser efectiu i arribar a tallar més ràpid que un jove que està allà dándole, no?
Doncs en aquesta bonica contalla, Ruth, posem el punt i final. Ha estat un plaer compartir aquestes emocions aquesta temporada al nostre programa. Tinguis bones vacances, molt bon estiu. Sé que aviat també començareu ja un curs també aquí a l'Ametlla de Mar, un curs de quatx. És el primer de juliol, no?
El dissabte 2 de juliol comencem un nou màster en coaching personal, que tindrà una durada de 12 mesos, i sí, estarem encantats de continuar acompanyant les persones i a descobrir-nos i a treure el millor de nosaltres mateixos.
Ruth, moltes gràcies, ha estat un plaer. Bones vacances.
Igualment, Fini, moltíssimes gràcies a tu i a tot l'equip. Gràcies.
Eren, doncs, les últimes emocions d'aquesta temporada que hem compartit aquí al Sempre amb tu. Tornaran al setembre, ben segur que sí. Repassem agenda, repassem comunicats d'interès local. Se'n recordeu, demà dijous a la tarda hi haurà un nou tall de la carretera nacional 340. Serà, com sempre, a les 7 de la tarda, a l'entrada del municipi, quilòmetre 1114. I recordar també que hi ha aquest autobús que marxa cap a Palamós, aquest autobús que marxa demà a la tarda per gaudir, doncs, de l'inici de les festes de Palamós, de la Festa Major de Palamós, unes festes en la qual, doncs, Ametlla de Mar tindrà protagonisme, donat aquest inici del procés d'agermanament, i on, evidentment, doncs, també té un punt destacat amb l'alcalde d'Ametlla de Mar sent el pregoner d'aquesta Festa Major. Per a inscripcions, encara podeu adreçar-vos a l'oficina de turisme o als baixos de l'Ajuntament. De cara a les festes de Sant Pere, que tot això ho hem parlat una mica a l'entrevista, de cara a les festes de Sant Pere, concurs de suquet calero, 34a edició del concurs. 2 de juliol serà la cita al calendari, dissabte 2 de juliol a les 5 de la tarda. Les inscripcions, atenció, al llarg d'aquesta setmana a l'oficina de festes al segon pis de l'Ajuntament. Divendres és festiu, per tant la recollida de voluminosos s'avança a demà dijous. Truqueu al 667-73-2504 per apuntar-vos i perquè puguin fer aquesta recollida. Cursos a nivell d'esports, els campus d'estiu, inscripcions obertes al CEM La Cala, inscripcions obertes també per als cursos d'estiu del telecentre en robòtica, en informàtica, en ordenografia, en creació de videojocs al telecentre, i també obertes les inscripcions pels cursos de l'Escola Municipal de Música. Aquí hi ha un horari més concret, són de dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja pel matí i de 5 a 8 per la tarda a la mateixa Escola de Música. Una Escola de Música que tindrà audicions de final de curs aquest pròxim dilluns i dimarts. Dilluns, metall greu, saxos, cant coral, acordió, guitarra, trompeta, piano i oboe. I dimarts, clarinet, flauta, trompa, percussió, música aplicada i llenguatge. Les audicions seran a les 7 de la tarda a la Sala de la Societat. I aquest dissabte la Junta Local de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre doncs, tindrà lloc a organitzar la Diada del Recapte pels carrers i places de la població, on s'instal·laran les taules amb els voluntaris en els llocs de costum. I per la gent que sou de la Quinta del 79, doncs si voleu apuntar-vos pel pròxim sopar de Quinta, serà divendres 8 de juliol, us podeu passar a apuntar pel restaurant Plaça Nova. Sopar de Quinta de l'any 79. Amb aquests apunts ens acomiadem nosaltres avui del Sempre amb Tu i tornarem demà amb molts més continguts a partir de les 12 aquí a la Cala Ràdio. Que tingueu un feliç dimecres. Adéu-siau.